Ja ho diu, la cançó, el que volem fer és passar-nos-ho bé, com passa tots els dies, des de quarts d'onze del matí i fins a les dues. Sempre ens passa això, que ens ho passem bé, però els dimecres, avui, a la secció Elles, amb la periodista Txell Esteve, tenim... Ho puc dir, no? Tenim tantes ganes.
Ai, sí, avui sí, eh? Avui també ens ho passem bé sempre, però avui...
Avui és com que la protagonista, l'excusa de la secció, li teníem ganes.
Molta...
No?
Moltes ganes. Jo hi vaig com més lleugera, no? O sigui, la meva vida, de veritat, hi ha un punt d'inflexió des d'aquest diumenge, o no sé quin dia va ser, diumenge.
El cap de setmana.
Sí, cap de setmana. Amb aquest titular i aquesta afirmació de Marie Kondo, aquesta japonesa que va inventar tot aquest mètode d'ordre estricte i escrupolós, no?
Que et venia gent a casa i et deia, però tu no doblegues la roba així?
No fas el mètode Marie Kondo?
Ai, què passa? Què passa?
T'he de dir una cosa, eh? Jo el vaig adaptar.
Doblegaves d'aquella manera?
Sí, soc una persona super desendreçada. Però de tot l'univers Kondo, sí que em va semblar que el doblegar la roba d'aquella manera, no per ordre, sinó per, ostres, obrir el calaix i veure tot el que tens, era més pràctic, no? Però, bueno, el tema és que, escolta'm, què bé ens ha anat i quin bé ens ha fet aquestes declaracions de Marie Kondo, de jo no puedo más, no? És impossible tenir la casa endreçada si tens fills, no? Ostres, això ens ha obert un món. Jo crec que moltes dones hem fet...
Per fi ha dit la veritat.
Clar, si diu Marie Kondo...
A veure, la Marie Kondo ja deia el que ella creia que era la seva veritat abans, l'únic que la seva vida...
Sí, però Marie Kondo era estricta, vamos, com una mà de ferro,
no,
saps? Fotia por, Marie Kondo, eh?
Però tenia un programa a Netflix, tenia un llibre...
Feia molta por, Marie Kondo, pensaves...
Era estricta?
Bueno, estricta i, a més, amb molta... amb un convenciment de que allò era possible, no? Si ets persona, ja no si tens fins. Si ets una persona que es mou, entra, es belluga, respira i fa coses, és impossible que visquis en un laboratori. És veritat que pot ser escrupulós, però l'extrem d'obsessió de l'ordre d'aquesta senyora... Déu-n'hi-do.
El secret
vull dir,
és...
No és només doblegar la roba així i l'armari et farà tant de goig veure el que... No.
Però saps quin és el secret?
No.
No esmorzar a casa, o sigui, aixecar-te, sortir de casa i no tornar fins que tornes a anar al llit.
Mira, doncs ni així. En el meu cas, ni així. Perquè jo sóc d'aquestes que endreço i després passa alguna cosa...
No saps què?
Que jo sempre dic, són coses de bruixes. No sé què passa, que escolta, em començo a trobar factures, sobres, llibretes, coses que dius, ai, això no estava aquí, no? Què passa? Ja t'ho dic jo el que passa, que quan tens fills i tens certa càrrega, no? I sobretot si ets dona, i per això en parlem avui aquí, no? Per què és important? Tu deies, i tenim ganes de la Marie Kondo, moltes, però és molt important quan cauen mites així, no? I el d'aquest cap de setmana és una caiguda en picat. A part d'una operació de màrqueting, no? Perquè ara la Marie Kondo només ha tret un altre llibre amb un altre tipus de filosofia.
I llavors no importa, perquè com ara ja té a més... arguments de pes, com tres criatures, té un discurs superfonamentat de la seva nova realitat i ara ens ajudarà, ara ens
Exacte.
Tornarà a salvar la vida.
És aquest contraargument de jo he vist la llum i t'ajudaré a veure-la tu també, no? Perquè amb aquests fills, doncs, important és ser feliç i passar temps de qualitat amb el teu fill i és igual si les joguines estan per recollir, no? Algo que també ja sabíem totes, no? El tema és, per què és important una caiguda d'un mite? Doncs perquè ens ajuda a algunes dones, jo penso que totes, una a riure, no?, de Marie Kondo i de nosaltres mateixes, però també a fer una mica de reflexió, de dir, i per què estem abocades sempre a que la casa estigui perfecta, ser les millors o ser bones a la feina, tenir la sensació que com a mare estàs, no només hi ets, sinó que hi ets amb qualitat, ho estàs fent molt bé, no? Tenir la sensació que com a parella també eres lo más, no? A més, respondre a uns cànons de bellesa que són els que els normatius que més o menys s'esperen, no?
Amb vida social.
Amb una vida social intacta, vas a concerts, a teatres, fas coses, no? Tens diners també per fer-les, estàs sempre feliç, la casa està endreçada quan entres i quan surts.
Vaja, impossible.
Fas berenars, esmorzars, en cadena, com a xurros, cada dia, sense tenir son, i a més veus sèries, i pots tenir un tema de conversa amb tal, o has vist totes les pel·lis que es premiaran als Oscars, no?
Una tortura. Viure així és una tortura.
Ah, és que és impossible. Clar, exacte, vull dir, jo tot això no, ni arribo ni vull arribar-hi, no? Llavors, podria ser una tortura, exacte.
Mira, a mi m'han fet riure un parell de comentaris a Twitter on que, bé, nosaltres anàvem rient a xarxes quan ens els passàvem. Una noia que es diu Viana Banjo, que deia, ai, Marie Kondo, que tot el que et passava és que tenies temps.
És boníssim, perquè a més no li falta gens de raó. Tu no tens la sensació, Olga, almenys a mi em passa, jo em passo la vida comptant temps, comptant minuts, hores. Ho exagero molt, i semblo el conill d'Alicia en el País de les Meravelles, però una mica és això, no? Sempre estic amb un rellotge d'arribaré a l'extraescolar, puc recollir jo el meu fill a l'escola, si el porto així, no arribo a fer les hores que se'm demanen a la feina, si me'n vaig a dormir tan tard, estaré molt cansa. Sempre, cada dia, estic comptant minuts. M'he acostumat, des de que sóc mare, jo crec que això t'ho dona molt, el tenir una responsabilitat amb menors, no? A comptar.
Se t'escapen els dies.
Clar, jo no endreço, jo conto. Què fas? Plegues la roba? No, estic comptant minuts.
Pots fer una cosa, pots comptar mentre vas plegant i mentre fiques alguna cosa al forn.
També ho faig, i a vegades, exacte, m'ho apunto al mòbil mentre estic fent el sopar de dir, no t'oblidis que aquí pots rascar mitja hora de merda. La pots rascar, perdoneu, però és que venia amb ganes.
Se t'ha escapat.
Se m'ha escapat. La pots rascar per tenir temps per anar a depilar-te, on sigui.
Sobre aquesta impossibilitat d'arribar a la perfecció, que no volem arribar-hi tampoc, també molt interessant la reflexió del tuit de l'Anna Morgade, la presentadora, l'humorista, que deia l'estafa d'un sistema que espera que treballem com si no tinguéssim fills, filles, i que els criem, els fills, com si no tinguéssim feina. Clar. Això com es menja?
Clar.
Aquest demanar sempre el màxim i haver de donar el màxim quan és evident que si dones el màxim a tot arreu o explotes o no pots.
O acabes necessitant ajuda professional perquè petes o acabes amb ansietat i una depressió, no? Clar, i a més, també és deixar molt clar que no és una autoexigència que ens imposem les dones. No, és que això és fruit d'alguna cosa que en parlem molt sovint aquí, que és un sistema patriarcal. No? Això és un sistema que és aquesta estafa del sistema, que en què les víctimes en som les dones, en aquest sentit. No? De ser superwoman. Bueno, ens hem cregut que podem ser-ho i d'alguna manera inconscient treballem i vivim per ser-ho, no? Perquè no desenvolupem totes aquestes tasques d'una manera corresponsable, no? Mira, avui mateix, no? A la meva feina, una companya, ara em matarà, si em sent, em confessava un error que ha tingut a la feina una mica greu, no? I era, pobreta, portava dies
fatal
amb això, no? Té fill, donant-li voltes, tal. És una dona que viu com la majoria de dones vivim nosaltres, no? Vull dir, amb pressa, comptant temps, amb responsabilitats, organitzant una casa... I simplement ha sigut una errada la feina. Per sort, a la feina tothom li ha dit, no passa res, és una errada, no? Però ella seguia autoflagelant-se, no? És que hauria d'haver fet bé, perquè tal... Això és fruit d'una mirada, també, d'un sistema, no? Perquè en els altres, les errades les perdonem molt, les passem molt per sobre, no? Sobretot en els homes. Els homes tenen envoltades d'homes, per sort, que s'equivoquen, no? Però l'error a la dona ni ens el permetem tant ni se'ns permet, no? No tens una mica aquesta sensació?
Sí, que la tinc. I sobretot aquest pes i aquesta culpa...
Aquesta llosa, la culpa, exacte.
La culpa que sovint està present. Quin gran alliberament quan te n'adones que no fa falta ser com tot això que proposava la Marie Kondo, que pot ser bona persona, bona filla, bona germana, bona parella, bona mare, bona treballadora, i potser no arribar a l'excel·lència ni amb uns límits d'exigència...
Que pots viure en una casa, doncs, alguns dies una mica més desendreçada, no? Sí que és veritat això que deies, de l'Anna Morgade, d'aquest sistema, no? Que et demana per les dues bandes, no? Al final ens demanen la moto amb això, no? I acabem fent la feina que feien les nostres àvies, que és criar la família i tal, més una feina que no feien les nostres àvies, que és treballar fora, no? El que jo dic, la doble jornada. Jo quan surto de la feina, dic, comença la meva doble jornada.
Comences l'altra, gratis.
Gratis. Llavors, i me'n vaig a cuidar el meu fill. Contentíssima de tenir cura del meu fill. Clar que sí, no m'estic queixant. Però... Ojo.
Quan passen 3 minuts de 3 quarts de 12, al matí a Ràdio Estel, abracem a la secció Elles, a la nova Marie Kondo, i li dediquem aquesta cançó. Every day. It's hard to breathe. passem aquesta nova Marie Kondo amb aquest Beautiful de la Cristina Aguilera.
I li donem les gràcies, Marie Kondo.
Gràcies, Marie Kondo. Sí, comprarem el teu nou llibre, perquè aquest potser m'agrada més.
Perdona, gràcies, Marie Kondo, i gràcies als fills de Marie Kondo, perquè estic convençuda que han sigut la força dels fills. Algun dels tres fills deu ser una peça.
Però has vist com dobleguen els fills la roba? Com la mare, però que no aixequen un pom de terra.
Ah, sí? O sigui, fan això tan rarer.
Els plecs aquells, jo no els sé fer.
Jo m'ho he adaptat molt a la meva manera. Em va molt bé, també t'ho dic. Perquè jo era d'aquestes de tot l'armari i una mica vola. I no, no, aquí ho faig com amb lateral, no?
A mi l'horitzontal no m'agrada, jo sóc de vertical. Ja sé que tots els...
O sigui, tu poses samarreta sobre samarreta, però llavors és veritat que no veus la gaia al final.
Però jo sí.
Has de fer allò tipus cordeó...
Jo ho sé i, no, ho i veig menys plecs. A mi els plecs m'atabalen. Ah. I llavors en horitzontal veig massa plec.
Clar, a mi m'agraden, però no des d'aquell punt de vista. Jo tinc... Segur que Marie Kondo també ho fa cromàtic, amb un ordre cromàtic, tota aquesta pesca, no? No, no, jo no arribo a aquest extrem. No,
jo cromàtic, les rentadores, només.
Exacte. Blancs, negres i llençols i tovalladors.
La Marie Kondo ha creat un nou mètode, Kurashi. Crec que no se n'està parlant prou del mètode Kurashi. Què ens proposa ara?
Bueno, el mètode Kurashi és aquest mètode de, escolta, passem estona amb els nostres fills i primem la felicitat abans de l'ordre, no? És més o menys això. Vull dir, tot el que t'he dit que havies de fer... Però clar, ella inclús... no sé si havies entrat molt en l'univers, però era, escolta'm, la roba que faci un any que no et poses, llença-la. Menos és más. Tenia tot, colors, com mantenir la casa en harmonia. O sigui, era una barreja de disciplines...
Eren molts bastant, elements combinats molt, que, en general...
Era molt difícil, no era només pleguem la roba.
Si venia algú a casa i et feia tot això, tu eres més feliç. Perquè obries l'armari, ho veies tot, era cromàtic, hi havia poques
clar,
coses
sí,
per mig
sí, amb
de
tanta
casa.
Harmonia, igual que seria no. Més feliços amb els carrers també més nets o més... Sí, sí, clar, l'entorn ajuda. Sí,
el que
sí.
Passa és que fer-ho tu potser és més complicat. I ara aquest mètode Kurashi diríem que toca més de peus a terra, que estava molt bé per qui li agradi el que ella proposava, però era difícil d'assolir i, en canvi, el Kurashi és trobem una mica l'equilibri entre la realitat del dia a dia, que potser se't menja...
És no t'exigeixis tant i rebaja. Rebaja la pressió, no? És, bàsicament és això, eh? És relaxat una mica i on arribis bé i on no, doncs, tampoc passa res. Perquè, i aquí té tota la raó del món, no? Jo moltes vegades em trobo que el meu fill de 5 anys em diu, mama, vine a jugar, mama, juguem a no sé què, mama,
no
ballem.
Temps.
Jo li dic, sí, ara vindré.
Estic acabant de comptar.
Clar, estic acabant d'omplir l'Excel per saber quants minuts... No, jo li dic, espera, carinyo, un moment que acabo de fer el sopar, un moment que plego això i vinc. I sempre em trobo fent com aquestes pròrrogues rares, novament, de temps, robant-li temps al meu fill i a mi, no? L'experiència tan xula que és dir, clar que sí, bueno, apagar el foc, que no se't cremi res, no? Però vés a ballar amb el teu fill i ja plegaràs la roba, no?
És un plaer quan tens el temps per estar, perquè el que un vol és estar i gaudir i jugar, acompanyar-los...
Sí, però hem perdut aquesta sensació, Olga, el plaer d'estar... I ser-hi allà i estar connectada en allò, encara que no estigui passant res extraordinari, això ho hem perdut. I aquesta capacitat de ser-hi, cada vegada estem com més desconnectats, no?
I algú que vivia a tope aquesta desconnexió, que era el personatge de la Clara Segura a l'obra El Conillet.
Estic tan contenta, tan orgullosa d'haver sabut compaginar la meva vida domèstica amb la meva vida laboral. Dedico 3 hores a fer de transportista. Transporto els meus fills en llocs. Llocs on posen en pràctica coses que aprenen els llibres que llegeixen, llocs on aprenen coses que s'han d'aprendre però que no surten els llibres que llegeixen. Ella és emocionalment inestable.
Ella, genial, com sempre, la Clara Segura, dirigida per en Marc Martínez, aquesta obra de teatre, El Conillet.
Sisplau, que torni. Jo la vaig veure fa molts anys. Jo no era ni mare, vull dir, potser fa 6, 7 anys, i pensava, ostres, quina dona més desquiciada, pobreta, que compta temps. És que ara sóc jo. Aquesta dona desquiciada que jo vaig veure al Conillet, que era Clara Segura, que poca broma. O sigui, era tan exagerat el que ella explicava, bàsicament venia a explicar com era el seu dia a dia. I comptava el temps. I a més te l'escrivia, eh?, amb una pissarra, doncs dedico 3 hores fent això. Les altres treballen. Li quedaven el dia, ara no sé exactament els minuts que eren, eh?, però per ella, temps per ella, no sé si eren 13 minuts, 15...
Un luxe.
No és un capítol ni d'una sèrie ni un capítol d'aquests breus.
Depèn del dia, t'ho compro. És que em sembla un luxe.
I era, llavors, era una crítica. Jo crec que aquesta obra hauria de tornar. Senyors programadors de teatre de Barcelona o de Catalunya.
Que estigui sempre.
És, exacte, és un fons d'armari obligatori per homes i per dones. Per què? Perquè era d'una manera molt gràfica aquesta soledat que vivim moltes dones amb aquesta pressió que ens ve de fora i que encara que vulguis aturar-la perquè n'ets conscient, no pots, perquè el sistema t'arrossega, no? Llavors és molt important que persones amb certa rellevància puguin dir eps, per qui no? És important que Marie Kondo digui, mira, doncs allò que et vaig dir, potser no...
Revisem-ho.
Clar, revisem-ho perquè potser no funciona. Igual que és important que aquest Winslet, per exemple, et digui, escolta'm, sí, a mi em veus amb una alfombra roja, amb un vestit que em queda preciós i el que comentareu és el meu vestit, però jo quan arribo a casa vull que també m'imaginis estirada en un sofà menjant patates fregides i tirant-me pets, no? Perquè també ho fem, això.
La setmana passada, que la Chaise Longue vàrem tenir l'honor de tenir a la Judit Mascó...
I ho vaig veure, m'encanta.
Que quan ella estava a punt, a vegades, per sortir una gala, el que fos, feina, vestida, les criatures li tiraven del vestit i el que volien era que la seva mare, independentment de com anés de guapíssima, la feina que hagués de fer, que estigués amb... que es quedés a casa amb elles.
Clar.
Perquè volien estar amb la seva mare, no?
Clar.
I és això que et fa tocar de peus a terra, aterrar i adonar-te que pots ser una superestrella, pots estar a totes les portades del món, tothom sap que ets una de les persones més guapes del món, una gran professional, i tot i així, tu tens els problemes que tenen la majoria de mortals.
Que tires pets.
Que un d'ells, i la conciliació, que seria un altre.
La conciliació, exacte. La conciliació sent dona. Aquí jo crec que no ho tenen la majoria dels mortals, ho tenim les dones. Alguns homes segurament ho tenen, eh? Deuen ser homes que viuen la paternitat més en solitari, per circumstàncies o el que sigui. Però si no, és un problema i una pandèmia, diria, o una epidèmia que patim les dones.
Tot i que des del cap de setmana estem sentint molt a parlar i veient a la Marie Kondo, encara que les coses cremen ràpid, avui que sentíem la cançó de Bizarrap amb la Shakira... I jo pensava, per quan fa d'això? Fa tant? No, no fa tant.
De la cançó aquesta?
Sí, clar.
Tres setmanes o...?
No fa tant, però com tot va tan ràpid...
Va molt ràpid, sí.
O sigui que ja la Marie Kondo sembla que sigui fa una eternitat des del cap de setmana. Però amb l'excusa del Kurashi se n'ha parlat poc, no et sembla, del que estem dient ara? Que...
Exacte, Marie Kondo,
dels mites, de les superdones...
Marie Kondo és el de menys, no? El que sí que era important és, vale, com trenquem tot això? Fer aquesta revisió de Marie Kondo se revisa. Nosaltres també hem de fer-ho, no? Com? O sigui, assumim d'aquest sistema que hem de ser, el que dèiem, les millors a la feina, parelles, filles, mares, germanes, tot, hem de ser-hi tot, a tot arreu i fer-ho bé, com trenquem això? Jo crec que amb l'humor és una gran eina per intentar trencar això, no? I la xarxa, el compartir amb altres persones, amb amigues o això que estem fent ara aquí mateix, no? I que ens puguin sentir moltes dones i homes i poder riure una mica de Marie Kondo i de nosaltres, no? Quan riem de Marie Kondo, no ens estem enrient de Marie Kondo, estem rient una mica d'aquesta exageració amb la que ens empenya el sistema, no? I com la podem trencar? Doncs hi ha perfils a Instagram meravellosos, per exemple, Alicia la Junta, que t'ensenyarà, bueno, que riu molt d'ella mateixa i de la seva maternitat, no? I d'aquest, ostres, no passa res si com a mare no faig allò que socialment s'espera que faci, no? Fer la disfressa perfecta, cosida per les nits. Escolta, doncs potser la compro o faig una adaptació amb una bossa d'escombraries i tira que te vas, no? I l'important és riure o que el meu fill vegi que la seva mare no arriba a tot. Això també és important, no? El referent que tenen els nostres fills i filles.
Sí, no, també se'ls posa molta pressió.
Veure que no tenen mares perfectes. Jo vull que el meu fill em vegi plorar de tant en tant, o vull que el meu fill em vegi cansada, no? I poder
no et preocupis,
per...
cansada et veu.
No, cansada no em veu seguríssim, exacte, però és important també poder explicar això, no? Perquè si no, el que estem fent és ser referents de persones que l'única idea que tenen és la perfecció, no?, en el seu cervell.
Un d'aquests referents que fa anys que ja apostava pel riure era l'Anna Manso, la pitjor mare del món.
Exacte.
Que durant anys ha estat escrivint, bé, té el llibre en català, en castellà, va venir aquí a l'Olor de Tinta amb Laura Ferran, durant anys ha estat escrivint el suplement Criatures de l'Ara, com la pitjor mare del món. A mi m'encanta quan a casa em diuen, ets la pitjor mare del món, i els dic, no, jo no. És l'Anna Manso.
Digueu-li amb ella. Sí, sí, doncs, bueno, un altre referent que també ajuda molt, no? I tornem al mateix, la necessitat de riure's. oi que això no ho podrem trencar perquè malauradament no podem canviar el sistema i dir, doncs mira, saps què? Posi'm un sistema nou per demà. Això no ho podem fer, no? El podem trencar i treballem per fer-ho, però això és una cosa...
Fins que arribi...
De molts anys, que potser tu i jo no veurem, o que si veiem potser ja estem jubilades i, per tant, no tindrem aquesta pressió, no? En tindrem d'altres. Però, fins que no arribi, anem a riure una mica, no?, d'això, i de pas revisem-nos. I, escolta'm, si l'armari està desendreçat o la cuina un dia està per recollir, no passa res.
I, sobretot, aquest compartir que proposes ara, que també és adonar-te, no donar per fet que tothom ho fa tot bé i que tothom és perfecte i ets tu la que no arriba i aquest sentiment de culpa que t'acompanya, sinó parlar amb la gent amb naturalitat i adonar-te que no ets l'única que no arriba, que no ets l'única que està content.
Clar. Clar, per això ens ha fet tanta gràcia allò de Marie Kondo. Però bé que la seguíem. Ningú s'atrevia a dir que era impossible allò de Marie Kondo. Jo tenia amigues que venien a casa, o jo anava a casa d'amigues i deia, sí, sí que tens la casa endreçada, és que segueixo Marie Kondo. I jo pensava, i jo no. Doncs no, bueno, Marie Kondo, muy bien, però fem-nos aquest favor, no? Això que estaves dient tu ara mateix, compartim-ho i no tinguem por de dir no arribo a això. No passa res. Compartir-ho en espais com aquest és importantíssim. No trobes?
Sí, perquè ara deu haver-hi molta gent a casa que diu, a veure, l'armari, va, no passa res.
Clar, la Txell i l'Olga han dit que no passa res. No facis casa a la Marie Kondo, fes-nos casa a nosaltres.
Txell, Esteve, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A veure de què ens riem d'aquí 15 dies.
Segur que molt.
Us deixem amb els companys informatius i després seguim amb la Lara Torrano i Protocol. D'aquí uns minuts. Fins ara.